Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Són les 6 del matí, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb fred. 3 graus a Viladecans, 0 graus a Espolla i 5 graus negatius a Vilanova de Meià. I ens llevem també amb una notícia d'aquesta nit. Ha mort als 100 anys Jimmy Carter.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Així jurava el càrrec el que va ser president dels Estats Units l'any 77. Només un mandat. Va estar 4 anys a la Casa Blanca. Ha passat a la història sobretot per la política exterior. Va restablir les relacions amb la Xina. Va tancar acords en matèria d'armament amb la Unió Soviètica i, sobretot, va tancar els acords de Camp David l'any 78. Estic tan orgullós, deia Jimmy Carter, en un moment històric, l'encaixada de mans amb el president israelià i el president egipci, que es va convertir en el primer país àrab que reconeixia l'estat hebreu. Després, Carter també ha tingut una llarga trajectòria humanitària, va ser Premi Nobel de la Pau, i sobretot ha estat molt i molt crític amb el president Donald Trump, el que va tenir un mandat i que ara se n'espera el segon. Joe Biden, encara president, ha anunciat que els funerals d'estat per Jimmy Carter es faran dimecres de la setmana que ve a Washington. Serà un dels temes del dia, evidentment, és un dels temes del dia amb els quals comencem aquest matí, en què també parlarem al Matí de Catalunya Ràdio de l'amnistia, perquè avui a la portada del diari La Vanguardia trobarem que Carles Puigdemont haurà d'esperar perquè se li apliqui l'amnistia 10 mesos més.
L'amnistia no està passant, i l'amnistia va ser un preu per la investidura. Ha passat molt de temps d'ençà l'aprovació de la llei d'amnistia.
I jo sóc aquí.
Sí, però no té efectes. Ja vam dir que una amnistia que no tingués efectes, que no inclogués a tothom, no era vàlida per nosaltres.
Això deia el president Puigdemont a TV3 fa un parell de setmanes. Doncs bé, segons diu avui el diari La Vanguardia, insistim, fonts del Tribunal Constitucional admeten que la data marcada per abordar la carpeta de Carles Puigdemont és a l'octubre. L'octubre de l'any que ve. A finals d'aquell mes, el Tribunal organitza la Conferència Mundial de Justícia Constitucional i vol arribar-hi amb els deures de l'amnistia fets. Per tant, en la seva programació i això se n'ocuparia el mes d'octubre. A banda d'això, avui un dels altres temes que parlarem al Matí de Catalunya Ràdio és dels avions, perquè malauradament una de les imatges que han donat la volta al món és aquestes de Corea del Sud. Allà treballen per recuperar el material de les dues caixes negres de l'avió que permetin entendre què ha passat amb aquest avió que s'ha estavellat deixant la mort de 179 persones.
일단은 뭐 사고가 나서 737-800 기종에 대해서만 특별점검을 우선적으로 해서
aquest que sentim és el responsable de seguretat aèria de Corea del Sud, explicant que han obert una investigació sobre per què no es va desplegar el tren d'aterratge. No és la primera vegada que ens diuen que passa en aquest model d'avió. L'altra hipòtesi, que també es va difondre amb unes imatges que van esbombar justament des de Corea del Sud, és un possible impacte amb algun ocell, amb el tren d'aterratge, que l'hauria pogut malmetre fins al punt que no es desplegaria. En fi, en parlarem avui al Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de València, tercera gran manifestació contra el president Mazón. Manifestació demanant la dimissió del president de la Generalitat Valenciana. 80.000 persones s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de València exigint-la. És la tercera vegada, la tercera gran manifestació que es convoca per la gestió de la Dana i per criticar-la. D'altra banda, avui en esports també parlarem una mica i sobretot de què passa amb Dani Olmo. Quines opcions té el Barça per poder inscriure el jugador? Més que res, perquè el termini s'acaba demà. El president del Barça o des del club s'ha apuntat que no es descarta una nova palanca, d'alguna manera, per exemple amb els seients VIP de l'estadi, però encara no està confirmat. Insistim, el termini s'acaba demà. I en bàsquet...
Finalment meto de 3, falla el triple, rebot Madrid, victòria blanca. Victòria pel Madrid, guanya el Madrid. Ho hem tingut i s'ha escapat viu el Madrid.
Derrota del Barça de bàsquet, 73-71 al camp del Real Madrid. Els blaugrana van millorar la seva imatge respecte als últims partits, però continuen amb aquesta mala dinàmica. 11 derrotes en els últims 17 partits. En fi, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Són les 6 i 4 minuts, gairebé 6 i 5 minuts. Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el diari Ara, per exemple, que explica que s'han triplicat les baixes entre els funcionaris de presons des del 2018. Segons diu, han augmentat un 57% perquè la mitjana de dies d'incapacitat temporal. Els professionals ho atribueixen a l'envelliment de la plantilla.
I a Brussel·les?
Continua el debat per endurir les polítiques migratòries. Ara el govern de Polònia s'ha posat com a objectiu acabar un mur a la frontera amb Bielorússia l'estiu que ve. Segons diu, és per aturar l'afluència de migrants que l'executiu de Varsovia descriu com una guerra híbrida organitzada des de Rússia.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
A banda de la mort de Jimmy Carter, Donald Trump ha donat suport al programa de visats que permet que treballadors qualificats puguin anar als Estats Units a treballar. Això malgrat que una part dels seus votants havien demanat que els restringís per limitar encara més la immigració.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la decisió d'un tribunal de condemnar dos adolescents per assassinar un company de classe. Ha estat condemnat un a cadena perpètua i l'altre a 12 anys de presó. Això ha fet recuperar el debat sobre com s'ha d'afrontar la delinqüència juvenil.
Avui és dilluns 30 de desembre i tenim un dia anticiclònic. Un dia anticiclònic, de fet, uns dies anticiclònics, perquè el temps vindrà a marcar per les altes pressions aquesta final d'any i aquesta entrada de l'any nou. Un temps marcat en general pel sol i per les boires, boires que són presents en molts punts de les comarques interiors del país, que els costarà de dissipar-se i que allà on no ho facin l'ambient serà força fred. I un dia de temperatures també relativament baixes a la resta del país, tot i la presència del sol. La nit de Cap d'Any serà també una nit força freda, gèlida, amb temperatures per sota dels 0 graus a gairebé totes les comarques interiors del país.
Doncs fred, avui per aquest matí de dilluns, un dia que aquí al matí de Catalunya Ràdio obrirem consultori sobre jocs. Alerta amb això perquè és important. A partir d'un quart d'ots, amb Oriol Ripoll, que és especialista en jocs, respondrà les consultes que ens feu arribar, ara que s'acosta la nit de Reis, al 93-201-7474. 93-201-7474. De moment, però, són les 6 i 7 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem ara, ha mort als 100 anys l'expresident demòcrata dels Estats Units, Jimmy Carter.
At the beginning of this millennium, I was asked to discuss here in Oslo the greatest challenges that the world faces.
Jimmy Carter va ocupar la Casa Blanca només durant 4 anys, un mandat entre el 77 i l'any 81, i ara el sentíem en aquest discurs que va fer l'any 2002 quan va rebre el Premi Nobel de la Pau pels acords del Camp David, els acords de Camp David, entre Egipte i Israel.
Amb els drets humans per bandera, va establir relacions amb la Xina, va firmar la limitació d'armament amb la Unió Soviètica i va tornar al canal de Panamà a Panamà. Tot i això, la crisi econòmica i el segrest de 52 ciutadans nord-americans a l'ambaixada a l'Iran van fer perdre-li les eleccions del 1980 davant del conservador Ronald Reagan. Un cop expresident, va treballar per fer avançar la democràcia i els drets humans i per resoldre conflictes, per exemple, amb Cuba.
No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano y ofrecer una visión del futuro para nuestros dos países y para las Américas.
És el que deia Jimmy Carter en aquest discurs que ara recorda molt, un president, expresident, que va ser molt crític amb les administracions de George Bush i també, molt especialment, amb Donald Trump.
Sí, en els últims anys va tenir diversos problemes de salut, com un melanoma que se li va estendre a diversos òrgans i rebia cures pal·liatives des de feia gairebé 2 anys. Finalment va morir ahir a casa seva, a Plains, a l'estat de Geòrgia.
Com era de preveure, líders polítics de tot el món han expressat el condol per la mort de Carter i n'han destacat això, la trajectòria humanitària.
L'encara president nord-americà Joe Biden ha lamentat la pèrdua, ha dit, d'un vell amic i ha repassat algunes de les seves accions.
Jimmy Carter lived a life.
La vida de Jimmy Carter no es mesura en paraules, sinó en fets. Va treballar per erradicar malalties, per la pau i per fer avançar els drets humans. Va promoure eleccions lliures i justes arreu del món i va construir cases pel sense sostre amb les seves pròpies mans. La seva compassió i la seva claredat moral han guiat molta gent i han canviat i salvat vides a tot el planeta.
El president electe Donald Trump ha expressat el seu agraïment en nom de tot el país per haver fet tot el possible, diu, per millorar les vides dels nord-americans. Tot i això, això, fa pocs dies Trump va titllar d'estúpida la sessió del Canal de Panamà i tots dos s'havien intercanviat crítiques ferotges durant anys.
Altres expresidents com Bill Clinton, George Bush i Barack Obama han coincidit a destacar la feina de Jimmy Carter per, diuen, deixar un món millor.
S'hi han sumat líders d'arreu del món, com el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, o els presidents de Panamà, Cuba o el Brasil, França o Ucraïna, entre d'altres.
Carter tindrà funerals d'estat, però els detalls encara s'han de concretar, segons ha explicat el centre que porta el seu nom. Sí que se'n saben, però, algunes coses ja.
Biden ha dit aquesta matinada que seran el 9 de gener. Com que són funerals d'estat, duraran entre 7 i 10 dies i estaran dividits en tres fases. Primer, una comitiva traslladarà les seves despulles des de Plains, la seva localitat natal, fins a Atlanta, la capital de l'estat de Geòrgia. Estarà un o dos dies a la seu de la seva fundació. Després traslladaran el fèretre fins al Capitoli, Washington, i uns dies després li faran el funeral d'estat a la Catedral Nacional de la capital nord-americana. Finalment, el seu cos tornarà a Plains, on serà enterrat en una cerimònia privada.
Veiem que Jimmy Carter és un dels noms molt importants pel que fa als acords de pau al Pròxim Orient. Justament, la zona del planeta continua amb moltes turbulències. A les últimes hores, la novetat és que el nou líder de Síria, Ahmed al-Shara, ha anunciat que no hi haurà eleccions al país fins d'aquí 4 anys. El fins ara cap dels rebels islamistes que han aconseguit derrotar la dictadura d'Assad ha parlat per primera vegada del calendari de la transició en una entrevista a la cadena de televisió Al Arabiya, que té difusió a tot el món àrab.
Al-Shara, conegut també com Abu Muhammad al-Julani, ha argumentat que per poder celebrar unes eleccions caldrà elaborar una constitució, cosa que durarà 3 anys, i també actualitzar el cens, incloent-hi els sirians que van marxar a l'estranger fugint de l'antic règim.
Hi ha diverses etapes per elegir el president de la República. Reescriure la Constitució requereix 3 anys de feina. És imprescindible per crear un marc polític durador. També hem d'elaborar un nou cens de la població que ha de ser exhaustiu.
El nou líder de Síria també ha dit que espera que Donald Trump aixequi les sancions contra el seu país. També ha assegurat que vol acostar-se a l'Aràbia Saudita i que espera que Rússia surti de Síria d'una manera ordenada per evitar que es malmeti la relació entre els dos països.
Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Mazón dimissió. Nova manifestació multitudinària al País Valencià per exigir la dimissió del president de la Generalitat Valenciana. Manifestació aquest diumenge, el dia que es complien 2 mesos de la tragèdia per la Dana. Segons la delegació del govern espanyol, hi havia, en aquesta concentració, unes 80.000 persones.
Els manifestants van voler incidir en el fet que, malgrat que ja fa 2 mesos de la tragèdia, la situació és molt delicada per molts veïns que encara tenen baixos i garatges enfangats i molts negocis no han pogut reobrir. Ana Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, reclama responsabilitats a Mazón en una entrevista a Catalunya Informació.
2 mesos després, els pobles continuen tenint problemes d'accessibilitat en les vivendes, problemes en els garatges, escoles obertes sense desinfecció, les ajudes que no arriben, el pla de reconstrucció fet d'esquena a la gent afectada, les víctimes, les famílies de víctimes mortals sense el suport i sense el consol de l'administració.
La manifestació també va homenatjar els agricultors del País Valencià que van ajudar els damnificats des del primer moment i que van encapçalar la marxa amb els seus tractors. Al final de la manifestació, la tercera que es fa contra Mazón, es va fer un minut de silenci en record de les 223 víctimes mortals.
Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. L'Azerbaidjan acusa Rússia de mentir sobre les causes de l'accident d'avió de dimarts passat que es va estavellar deixant 38 persones mortes.
El president Ilham Aliyev dona per fet que l'aparell va caure per l'impacte d'un míssil antiaeri rus i exigeix indemnitzacions i que es castigui els responsables.
La Rússia té la fi.
Rússia ha d'admetre la seva culpabilitat. Els responsables han de ser castigats penalment. I Rússia també ha de pagar compensacions a l'Azerbaidjan, als passatgers i als tripulants de l'avió. Aquestes són les nostres condicions. Espero que siguin acceptades.
Coincidint amb això, l'Azerbaidjan ha limitat l'entrada del país sense avisar dels ciutadans russos fins a 90 dies, la meitat que fins ara. El president rus Vladimir Putin ha demanat disculpes per la tragèdia, però no n'ha admès la responsabilitat.
I mentrestant, Corea del Sud recupera les 2 caixes negres de l'avió que ahir de matinada es va estavellar a l'aeroport de Muan, al sud del país, deixant, en aquest cas, 179 persones mortes. Les accions de l'aerolínia de baix cost Jeju Air s'han ensorrat a la borsa després que Seul hagi obert una investigació pels problemes repetits al tren d'aterratge dels seus aparells.
Després de l'accident mortal en què el tren d'aterratge d'aterratge no es va obrir aquesta matinada, un altre avió de la mateixa companyia ha hagut de girar cua a Seül també per problemes al tren d'aterratge. També investigaran els 101 avions del mateix model que hi ha al país. En parlava el responsable de seguretat aèria del país, Yeo Kyung-su.
El tren d'aterratge de l'avió sembla que no estava desplegat. Pel que es veu a les imatges, només apareix parcialment visible. Hem d'investigar més a fons els detalls i el moment exacte en què tot això ha passat.
També s'analitzarà si l'accident el va provocar el xoc contra un estol d'ocells, com hauria comunicat el pilot a la torre de control. Les autoritats trigaran almenys un mes a extreure les dades de les caixes negres. A la investigació s'hi sumaran experts dels Estats Units i també de la companyia Boeing.
I mentrestant també hem de parlar de la crisi política a Geòrgia, perquè el nou president del país ha pres possessió enmig de protestes al carrer. L'oposició continua denunciant frau i interferències de Rússia a les eleccions que van proclamar guanyador d'aquests comicis l'exfutbolista Mikhail Kvesalili.
Mentre aquest antic jugador del Manchester City de 53 anys jurava el càrrec, als carrers de Tbilisi, la capital, milers de persones protestaven contra un president a qui no reconeixen la legitimitat. De fet, el nou president és el primer que no ha estat escollit per vot universal, sinó per un col·legi electoral de 300 membres sense representació de les formacions opositores. Per això els manifestants reclamaven el retorn del poder de la seva predecessora, Salomé Zurabashvili, que ahir denunciava el frau enmig de les protestes.
Exit listing!
Fa 6 anys vaig jurar lleialtat a la Constitució i aquesta lleialtat no canviarà. Allà on sigui, al Palau Presidencial o des de fora del Palau, sortiré d'aquí per estar amb vosaltres.
Quentin Gamoval, that Quentin el tat vikrevi.
El nou president de Geòrgia lidera ara un govern ultraconservador que ha decidit congelar les negociacions amb Brussel·les per l'adhesió a la Unió Europea que havia engegat la seva predecessora.
I el president de Croàcia, el socialista pro-euroscèptic Zoran Milanović, guanya les eleccions del país però es queda a les portes de la majoria absoluta i, per tant, haurà d'anar una segona volta.
Milanović s'ha endut el 49% dels vots i s'ha quedat a menys d'un punt d'evitar una segona ronda on s'enfrontarà el candidat conservador i europeista Dragan Piromec, que ha obtingut almenys el 20% dels suports. La segona votació serà el 12 de gener i la candidata ecologista, que s'ha quedat fora amb el 10% del vot, ja ha anunciat el seu suport al guanyador de la primera ronda. Milanović és contrari a continuar enviant armes a Ucraïna i rebutja l'entrada d'aquest país a l'OTAN. El president croat manté una relació molt tensa amb el primer ministre conservador, que sí que és partidari del suport a Kiev.
Passa un minut i mig, de fet, d'un quart de set. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies d'aquesta hora amb el Pol Foradada i l'Àlex Bosch. Molt bon dia.
Bon dia.
Últims dies del 2024 i continuem sense acord pel repartiment de menors no acompanyats que desborden els centres que hi ha a les Illes Canàries.
El govern canari reclama el pacte amb urgència mentre PSOE i PP es retreuen mútuament ser els culpables de la falta d'entesa.
Madrid, Pol Marçà.
El Partit Socialista vol que el PP torni als grans consensos i abandoni postulats de l'extrema dreta, mentre els populars acusen Sánchez d'impedir cap acord perquè no té una política migratòria per a Espanya i intenta imposar el repartiment de menors no acompanyats. Acompanyats. Al mig, el govern canari, que implora un acord perquè ja n'acull prop de 5.500. Emma López, del PSOE, sobre l'actitud del PP.
Lo que no puede ser es que el Partido Popular, por un mero punto partidista y por abrazar los postulados de la ultraderecha, den la espalda a todos estos territorios.
Canàries tancarà el 2024 amb 46.000 arribades de migrants en situació irregular. Des de Madrid, Pol Marçà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, aquest cap de setmana han continuat arribant pasteres al litoral espanyol, a les Canàries, per descomptat, però també a les Balears.
Ahir mateix es van rescatar 116 persones que anaven en 7 pasteres a les illes de Cabrera, Eivissa, Formentera i Mallorca. 4 dels migrants van haver de ser ingressats a l'hospital amb símptomes d'hipotèrmia. La majoria dels rescatats provenen de països del nord d'Àfrica, però també n'hi havia de subsaharians. Aquest any han arribat a les Balears prop de 5.800 migrants, més del doble de persones que el 2023.
I a les Illes Canàries, la Guàrdia Civil Espanyola ha detingut 7 persones per suposadament assassinar 4 migrants en la travessa cap a les illes, en una embarcació, un cayuco, que havia sortit de Gàmbia.
Els detinguts eren els patrons de l'embarcació. Segons ha explicat la policia, els fets van passar fa 2 mesos i la investigació va arrencar arran dels testimonis de la resta de migrants que anaven a la barca.
I a partir d'aquest 1 de gener, WhatsApp deixarà de funcionar de forma correcta en desenes de models de mòbils. Els telèfons que estiguin fabricats fa una dècada ja no podran aguantar les noves eines de l'aplicació i, per tant, no podran assumir-ne la instal·lació.
WhatsApp ha anat sumant noves característiques, noves funcions. Per exemple, ara permet transcriure missatges de veu amb la intel·ligència artificial, però cada novetat que incorpora fa que l'aplicació pesi més i això provoca que no funcioni bé en segons quins mòbils. César Corcoles és professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC.
Poden deixar de funcionar diferents funcionalitats. Pot ser que tinguem accés als missatges de text, però que no tinguem accés als missatges de veu, per exemple.
La mesura afectarà de moment alguns mòbils antics amb sistema Android de les marques Samsung, Motorola, LG, Huawei o Sony. I a partir del maig, alguns telèfons també d'Apple, com els iPhones 5S o el 6. En principi, WhatsApp hauria de notificar amb prou temps que ja no podrà funcionar el nostre telèfon.
Més coses. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha enxampat un home de Collserola que havia recol·lectat 150 quilos de llentiscle. El llentiscle és un arbust molt apreciat, sobretot al nord d'Europa, que es fa servir com a ornament de Nadal o per fer corones de flors. De fet, se'l coneix com l'hort verd de Catalunya.
El llentiscle és una espècie molt habitual a casa nostra, és una espècie protegida, però el seu valor atrau furtius. Els agents rurals ho vigilen de prop i no és estrany que cada any n'enxampin algun. En aquest cas, el detingut va ser vist al Parc Natural de Collserola per una patrulla de l'equip forestal d'Horta-Guinardó. Van avisar els Mossos, que van descobrir que l'home tenia una furgoneta amb uns 150 quilos de llentiscle.
És important perquè el llentiscle actualment està prohibit collir-ne sense autorització del propietari del bosc.
Ja fa temps que es treballa també des de les administracions per regular el cultiu i l'aprofitament del llentiscle. Sense anar més lluny, la setmana passada els Mossos d'Esquadra i els agents rurals van denunciar dues empreses de l'Alt Empordà per comercialitzar el llentiscle de manera il·legal. No tenien permís per vendre'n, ni tampoc tenien identificat l'origen de les plantes.
I pastors del Camp de Tarragona denuncien el robatori de més de 300 caps de bestiar aquest any. Diuen que això ve de principis del 2024. Reclamen que les administracions facin alguna cosa. Vimbodí Poblet, Ariadna Escoda.
La situació, segons la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum, és insuportable i ja ha comportat l'abandonament d'alguns pastors. Xavier Rivera n'és el president.
Això no es pot aguantar més. Hi ha de posar fil a l'agulla i s'ha de resoldre aquesta situació. El que no val és que els pastors, els propietaris dels ramats, hagin de quedar-se a dormir a la granja, amb tot el risc que això comporta, instal·lacions d'alarmes, i no, estem en un país que pensem que és modern i dinàmic, com perquè aquesta situació no es pot resoldre. Això s'ha de resoldre.
Al llarg de tot el 2024, l'entitat calcula que s'han robat més de 300 ovelles i cabres i demana que les administracions posin fil a l'agulla per evitar més pèrdues, tant d'animals com de professionals.
6 i 22 minuts. Han avistat una balena a 100 metres de la platja de Sant Sebastià de Barcelona.
Va ser ahir diumenge. El cetaci va aparèixer a pocs metres de la línia de la costa davant la sorpresa d'algunes persones que eren a la platja i que van poder gravar i fotografiar l'animal. Eduard Degollada, veterinari especialista en cetacis, ha explicat que segurament es podria tractar d'una cria d'uns 6 metres de llarg que hauria perdut la mare i que estaria, per tant, desorientada. Declaracions a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Ha hagut de perdre la mare perquè és una cria lactant i el que s'apropi tant a la platja és que està orientada, llavors la probabilitat és que sobrevisqui és molt reduïda. No, el més probable és que o torni a arribar a la platja o mori en el mar i s'enfonsi, i llavors no sabem res més.
Segons aquest veterinari, a la costa catalana cada any mor alguna balena adulta en xocar amb un vaixell. I això, diu, té conseqüències fatals per a les cries que difícilment podran acabar sobrevivint. L'any 2015 també va aparèixer una cria sense mare. A Barcelona va acabar morint a la costa tarragonina uns dies més tard.
I encara alguna cosa més al matí de Catalunya Ràdio que us volem explicar. Per exemple, les vendes de la grossa de cap d'any, que es mantenen si fa no fa com l'any passat. Són dades, això sí, encara provisionals. El sorteig es farà demà al migdia per TV3 amb un programa que presentarà, com l'any passat, l'Anna Simón.
El director general de Loteries de Catalunya, Jaume Torrevedella, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que els dies previs a la rifa són els més intensos pel que fa a les vendes.
Tots sabem que hi ha l'acumulació de vendes i cada vegada més es van acumulant més cap a la darrera setmana i en aquest cas quasi cap al darrer dia.
La grossa de cap d'any té molt d'èxit en zones com el Ripollès, el Pallars o les Terres de l'Ebre, a banda de l'àrea de Barcelona, que és on es venen més, perquè també és on hi ha més població. Entre les ciutats on es compren més bitllets per habitant, hi ha Barcelona, Girona, Terrassa, Reus, Lleida, Sabadell i Vic. La grossa reparteix 5 grans premis, el primer, el més important, de 200.000 euros per bitllet.
Ara mateix són les 6 i 24, pràcticament, al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre, a aquesta hora, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Tallem el camí de la tristesa. Prohibim avui el pas a la nostàlgia. Que els balcons es vesteixin de primavera. Que avui és nit de rumba i d'esperança.
Sabor de Gràcia llança avui un nou disc per celebrar els seus 30 anys de carrera, un treball que es diu precisament 30 i que inclou 12 cançons amb temes actualitzats i d'altres del tot inèdits. Si els voleu veure, apunteu aquesta data, 15 de març, al Paral·lel 62, dins el Festival Mileni. Les entrades ja estan a la venda.
Hi ha un vol a l'eternitat,
amb pluja de núvols i felicitat.
Cantem cançons vora la platja, que és nit de rumba i d'esperança.
Aquesta és la primera cançó amb el primer titular del dia. Anem a la segona.
I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and then alone.
Ja podeu escoltar també la col·lecció dels 5 discos de Chiran que ha versionat amb les versions, de fet, en directe de la gira i repassa els grans èxits que han marcat la seva carrera i coincideixen en 5 etapes musicals diferents. En total, 26 temes en directe que es complementen amb 24 més d'estudi que ja es van llançar el setembre d'aquest any.
Doncs vinga, anem a la tercera.
It's a fallen situation when all eyes are turned in. And the love isn't flowing the way it could have been.
I acabem amb Neil Young perquè ha sorprès el món sencer quan ha interpretat Pardon My Heart, aquesta cançó que sentim, per primera vegada en 50 anys. La cançó forma part de l'àlbum del 1975 Zuma i només s'ha tocat en directe dues vegades, totes dues el 1974. Ara ho ha tornat a fer en una sessió íntima a casa seva i publicada a través del lloc web oficial de Young.
Doncs amb aquesta interpretació inèdita, com deia la Marta, de Neil Young, hem arribat a les 6:26. Anem als esports, som-hi. Marc Andrés, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
El Barça no confia obtenir la cautelar per inscriure Dani Olmo com a mínim avui.
El club té avui dilluns una nova vista, però després de la negativa de divendres no s'espera una resolució favorable. En cas negatiu, el Barça treballa en la cessió de l'explotació d'una part de les llotges VIP del Nou Camp Nou a un fons d'inversió qatarià. L'acord està encarrilat, però no tancat. Tot això mentre ahir el primer equip va tornar a la feina amb una sessió d'entrenament de portes obertes a l'estadi Johan Cruyff. No es van exercitar amb el grup ni Lamine Yamal ni Ferran Torres.
Mentrestant, derrota del Barça de bàsquet al clàssic.
El conjunt blaugrana va caure per 73-71 a la pista del Madrid, tot i tenir dos tirs per guanyar el partit, i suma 9 derrotes en els últims 13 enfrontaments oficials. El capità del Barça, Àlex Abrines, és taxatiu.
És una putada, perquè aquest any es perd pràcticament el mateix que es guanya, el mateix, i per un club com el Barça no ens podem permetre, no? Hem de pujar estadístiques i les hem de pujar ja, no? Perquè si no patirem i molt, no?
Ara el Barça és vuitè, tancant les posicions de Copa. Mentrestant, el partit d'ahir no el va jugar Raúl Neto. Baixa per una lesió a l'isquiotibial de la cuixa esquerra. És la segona lesió del brasiler amb el Barça després de fitxar per l'equip el 25 de novembre.
I a la Premier, final d'any feliç per Pep Guardiola.
El Manchester City va trencar una ratxa d'una sola victòria en els seus últims 13 partits. El conjunt citizen va guanyar per 0-2 al Leicester amb el primer gol de Savinho amb l'equip, des que també va repartir l'assistència de la segona diana obra de Haaland. Així tot, després de la mala ratxa, els de Manchester són cinquens a la classificació, molt lluny del lideratge, que ahir el Liverpool va golejar el West Ham per 0-5 i manté la diferència de 14 punts amb els de Guardiola. I dos apunts més, aquesta nit derrota dels Brooklyn Nets contra els Orlando Magics amb una cistella a l'últim segon de Cole Anthony, i aquest vespre final de la Copa Catalunya de Futbol Sala Indústria Santa Coloma-Barça a 8:45.
Per cert, que a partir de a les 11, al matí de Catalunya Ràdio, avui entrevistarem Ramon Piqué, autor del llibre El contracte, Cruyff, Caravent, Catalunya, on explica, doncs, no només com es va gestar el fitxatge de Johan Cruyff, jugador, pel Barça, als anys 70, sinó quin ha sigut el seu significat amb els anys posteriors.
A Catalunya Ràdio concentrem un any en un dia.
L'1 de gener repassem tot el 2024.
El Tribunal Suprem ha parlat, no és amnistiable el delicte de malversació.
Sentint la música de més èxit de l'escena catalana i la que ha triomfat arreu del món.
Enumerant el top de sèries de l'any.
I aquesta persona...
Les pel·lícules més taquilleres...
Us ajuda a sortir de les flames.
I el més destacat en literatura i arts escèniques.
Rememorem l'any dels Jocs de París.
Aquest or olímpic...
Del 125è aniversari del Barça.
Vegetals, minerals, animals...
Tot això és necessari per jugar a futbol.
Del debut del Girona a la Champions.
A la zona de Montilivi, on hi ha l'estadi... Un...
I desgranem les notícies d'un any convuls.
Després d'haver acabat encerclar del tot la ciutat i bombardejar-la sense...
La impassibilitat de la Unió Europea...
El dimecres 1 de gener, a Catalunya Ràdio.
Rècord amb 45,4 graus.
Repassem tot el 2024
en un dia.
Barcelona Rock Fest 2025, el festival de rock més gran del país. Del 26 al 29 de juny, al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet. Amb les actuacions de Scorpions, Slipknot, Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Sabotage i més de 40 artistes per anunciar. Entrades i més informació a barcelonarockfest.com. Barcelona Rock Fest, no t'ho perdis.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el verset. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dos quarts de set. Repassem ara els titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes, començant per la mort als 100 anys de Jimmy Carter.
At the beginning of this millennium, I was asked to discuss here in Oslo.
L'expresident demòcrata dels Estats Units va ocupar la Casa Blanca durant 4 anys, entre el 1977 i el 1981, i l'any 2002 va rebre el Premi Nobel de la Pau pels acords de Camp David entre Egipte i Israel.
Mentrestant, el nou líder de Síria, Ahmed al-Sharaa, anuncia que no hi haurà eleccions al país fins d'aquí 4 anys.
Al-Sharaa ha argumentat que abans caldrà elaborar una constitució i també actualitzar el cens, incloent-hi els sirians que van marxar a l'estranger.
I Corea del Sud...
Hi ha diverses etapes per elegir el president de la República. Reescriure la Constitució requereix 3 anys de feina. És imprescindible per crear un marc polític durador. També hem d'elaborar un nou cens de la població que ha de ser exhaustiu.
Ara sí. Corea del Sud recupera les dues caixes negres de l'avió que de matinada es va estavellar a l'aeroport del sud del país, l'aeroport de Muan, un accident que ha deixat 179 morts.
Les accions de l'aerolínia de baix cost Jeju Air s'han ensorrat després que Seul hagi obert una investigació pels problemes repetits al tren d'aterratge dels seus avions. Yeo Kyung-soo és el responsable de la seguretat aèria del país.
El tren d'aterratge de l'avió sembla que no estava desplegat. Pel que es veu a les imatges, només apareix parcialment visible. Hem d'investigar més a fons els detalls i el moment exacte en què tot això ha passat.
I a València, nova manifestació multitudinària per reclamar la dimissió del president Mazón.
Es va fer el dia que es complien 2 mesos de la tragèdia de la Dana. Segons la delegació del govern espanyol, hi havia unes 80.000 persones.
I aquest cap de setmana han continuat arribant pasteres al litoral espanyol, a les Canàries, evidentment, però també a les Balears.
Sí, ahir mateix es van rescatar 116 persones que anaven en 7 pasteres a les illes de Cabrera, Eivissa, Formentera i Mallorca. 4 dels migrants van haver de ser ingressats a l'hospital amb símptomes d'hipotèrmia.
I el govern preveu ampliar l'any que ve el servei públic d'odontologia per persones grans amb rendes baixes.
Va avançar la consellera de Salut, Olga Pané, que això sí, supedit a la iniciativa el fet que la Generalitat aconsegueixi aprovar nous pressupostos. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE.
Hem desplegat una taula de treball conjunta, insisteixo, amb tots els agents, i jo crec que durant aquest any avançarem. Aquí sí que necessitarem el pressupost, en aquest cas sí, perquè aquesta sí que és una acció nova.
I ho dèiem ara, atenció amb això. A partir de l'1 de gener, WhatsApp deixarà de funcionar en desenes de models de mòbils.
Els telèfons fabricats fa una dècada ja no podran suportar les noves eines de l'aplicació de missatgeria i, per tant, no podran assumir-ne la instal·lació. César Córcoles, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC.
Poden deixar de funcionar diferents funcionalitats. Pot ser que tinguem accés als missatges de text, però que no tinguem accés als missatges de veu, per exemple.
I mentrestant, també val la pena fer un cop d'ull a què diuen les portades dels diaris amb la Marta Viana. Marta, bon dia de nou.
Què tal, bon dia?
La gran majoria se centren en l'accident d'avió a Corea del Sud.
Sí, ho fan el periòdico La Vanguardia, L'Ara o El País, que publiquen la fotografia de l'avió accidentat i destaquen les 179 víctimes mortals. Parlen de tragèdia i del pitjor sinistre de l'any. Totes les portades dels diaris de casa nostra també es fan ressò de la mort de l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter. L'Ara titula que es tripliquen les baixes entre funcionaris a les presons i La Vanguardia escriu que el Tribunal Constitucional es fixa en l'octubre per resoldre sobre l'amnistia de Puigdemont. El periòdico, per la seva banda, destaca que SEAT exigeix a la Unió Europea que elimini els aranzels al Cupra Tabascan, aprofitant unes declaracions que ha fet en exclusiva el conseller delegat de la companyia al diari. I alguns temes més, El País, El Periòdico i L'Ara també es fan ressò de la manifestació que hi va haver ahir a València, on 80.000 persones exigeixen per tercera vegada la dimissió de Carlos Mazón. L'ABC i El Mundo es fixen en els preus desorbitats dels pisos i els problemes d'habitatge entre els joves, i per l'altra banda, La Razón apunta que Feijó podria governar amb Vox i amb una majoria de 190 diputats, segons l'última enquesta de NSC Report feta pel diari.
Merci, Marta. I quin temps tindrem avui? Ara, Tomàs Molina.
Avui fa un matí gèlid, temperatures força baixes, trem 5 sota 0, Igualada 3 sota 0, Barcelona 8, Tarragona 6, Girona 0 graus, a Lleida 2, un matí de boires que són presents en molts punts de l'interior i de sol a la resta del país i d'ambient fred a tot arreu amb temperatures de mes de desembre.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Albert Vinyals, membre de l'Associació de Famílies de l'Escola Pit Roig, al barri del Guinardó de Barcelona. És un dels col·lectius que s'oposa al projecte de construcció d'una residència de luxe per a gent gran, a l'espai conegut com La Selva, una àrea verda de 13.000 metres quadrats i un dels pulmons més grans que hi ha a la ciutat. La seva voluntat és que l'Ajuntament l'adquireixi per protegir-la.
No només per al tema de salvar un espai verd tan important només de la ciutat en temps de crisi climàtica, per tant, no només per al valor de refugi climàtic, sinó també per tenir un espai, ja que les dues escoles que hi ha al voltant no tenen cap tasca pròpia.
L'Ajuntament respon que s'obrirà un període d'exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions. També asseguren que estan buscant conciliar el desenvolupament del projecte i la demanda veïnal de poder accedir a l'espai verd. Conclouen que, per ara, una expropiació és difícil de justificar.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609. El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre
no.
Car.
No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta...
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats seleccionen la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya
sí.
Ràdio.
TV3,
a Catalunya Ràdio. Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Sembla si ho farem bé.
Farem perfecte.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Moment de repassar com tenim els mercats a l'espera de saber com arrencarà la setmana a Europa. Divendres va tancar les borses amb lleugers beneficis. Per ara, els mercats asiàtics comencen el dilluns amb números vermells. Al Japó, el Nikkei es deixa a hores d'ara a prop d'un punt. El parquet de Hong Kong cau 3 dècimes i, com comentàvem fa uns minuts, destaca la patacada a aquesta hora de Jeju Air. És la companyia aèria sud-coreana de low cost, que és propietària de l'avió que es va estavellar ahir a l'aterratge en un aeroport del país. Aquesta hora, aquesta companyia perd 8 punts i mig. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no sí. Us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Feu
una mica de llibret arrebossat. Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent.
El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va, home, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí.
És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer.
Rebossa,
llavant-ho,
home. El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna.
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Un primer contacte. Una primera carícia amb el paisatge. De Satèl·lits, de l'Hisenda Solsona. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Hola. Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passen 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El govern preveu ampliar l'any que ve el servei públic d'odontologia per a persones grans amb rentes baixes.
Ho ha avançat la consellera de Salut, Olga Pané, que això sí, supedita la iniciativa el fet que la Generalitat aconsegueixi aprovar nous pressupostos. N'ha parlat en una entrevista amb l'agència EFE.
Hem desplegat una taula de treball conjunta, insisteixo, amb tots els agents, i jo crec que durant aquest any avançarem. Aquí sí que necessitarem el pressupost, en aquest cas sí, perquè aquesta sí que és una acció nova.
El departament calcula destinar-hi 10 milions d'euros. La iniciativa forma part del pla que Salut ja ha posat en marxa aquests últims mesos per a un primer grup de persones amb discapacitat intel·lectual i també a les presons. Malgrat que la conselleria encara ha d'estudiar a fons la disponibilitat d'espais als centres d'atenció primària per poder anar ampliant la prestació, Pané reconeix que en molts no hi ha marge per incorporar-hi dentista públic. Per això ha obert la porta a concerts amb les clíniques privades amb l'objectiu d'arribar cada cop a més gent.
Ribes de Freser, el Ripollès, ha homenatjat els soldats de la fossa comuna del cementiri municipal. Hi ha enterrats 92 soldats republicans que constaven als registres municipals, però la dictadura franquista no va comunicar a les famílies. Per ordenar les dades ha calgut una investigació de 6 anys. Ribes de Freser, Ariana Reche.
Enric Abad i Raimundi, Aurelio Acris Costa.
Aquests són alguns dels 92 soldats republicans que van morir en batalla a diferents punts de Catalunya i van ser enterrats a la fossa comuna del cementiri de Ribes de Freser, al Ripollès. És la més gran del Pirineu i ahir es va dignificar amb un acte que culmina una investigació que ha durat 6 anys. L'historiador Jordi Pons ha estat l'encarregat de fer la recerca.
Mai ningú no va comunicar què havia passat amb aquells cossos. Ja sabem que en el front de guerra quedaven abandonats, però fins i tot en aquest cas, que hauria estat molt senzill, la dictadura franquista mai va comunicar als familiars que aquests soldats morts estaven enterrats aquí.
L'acte en què van assistir familiars d'alguns dels soldats que hi ha enterrats a la fossa va cloure amb la descoberta d'una placa on consten els noms de totes les víctimes.
I a Lleida tanca l'últim local dedicat als concerts de petit format de la capital del Segrià.
Es tracta de la sala Antares, el pub més antic de la ciutat i que destacava per ser un dels escenaris que donava espai a músics emergents.
Lleida, Alba Mor.
El local necessita una reforma per adaptar-lo a la normativa actual i el seu gestor, Guillem Muedra, vol emprendre una nova etapa professional. En tot cas, la intenció de Muedra és facilitar el traspàs de la sala per garantir-ne el seu funcionament.
Que es quedi tot preparat, o fer-ho, o deixar-ho pràcticament fet, o amb totes les possibilitats per fer-ho, per a que algú altre després agafi el relleu i la pogués ser buscar algú que vulgui seguir amb la música i amb l'estil del local que ha tingut des de fa tants anys.
El pub Antares va obrir portes l'any 1977 i amb el seu tancament, Lleida ara perd un dels espais de referència de la música jazz.
Camp de Bànol al Ripollès exposa aquests dies un centenar de pessebres i diorames. Aquesta és la quarta vegada que es fa aquesta mostra i coincideix, a més, amb el centenari de la torre modernista Mossèn Tor, que és on es fa l'exposició.
Avalí Adam, president de l'Associació Cultural i Compromís, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies l'alta qualitat dels pessebres que s'hi poden veure.
No és el mateix que vingui un pessebrista amb una caixa
i et digui, aquí et fico pessebre i adiós, muy buenas, que et vinguin aquests pessebristes. 6 setmanes, tots els pessebres aquest any, tots són fets a mà.
El Festival de la Infància de Barcelona ha distribuït aquest any 2.000 invitacions a entitats de la ciutat que treballen amb nens i nenes en risc d'exclusió social. També n'ha fet arribar 600 més a infants que es tracten a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Però el seu vessant solidari va més enllà. D'una banda, té previst donar al Banc dels Aliments tot el menjar que no es consumeixi aquests dies al seu recinte Fira de Barcelona i d'altra, repartirà les joguines de la seva ludoteca a infants en situació de vulnerabilitat. Sentim la directora del festival, Anna Ventura, i una de les monitores.
La gent pot comprar entrades solidàries amb un preu molt assequible. Al final hem recaudat unes 600 entrades pels nens de Sant Joan de Déu, que estem molt contents.
Em vindran tots els nens a jugar i totes les joguines després les donaran solidàriament.
I aquests dies hi ha una fàbrica de joguines que treballa contra rellotge.
Està instal·lada a recinte Fabra i Cots de Barcelona. Centenars de nens ja l'han visitada i han pogut veure com es fan les joguines que demanen els Reis. Enguany, els seus impulsors han volgut posar al centre els valors que fugen del materialisme i l'espai es podrà visitar fins dissabte, però les 15.000 entrades estan exaurides.
Gràcies, Sílvia. Ara Cultura, la nova docusèrie del 3CAT, Guimarà, el Nobel sense premi, arriba a TV3. La televisió pública ha estrenat aquest diumenge el primer dels 3 capítols que conformen un documental que repassa la vida d'un dels millors escriptors catalans del segle XIX, Marta Viana.
L'entrega centra gran part dels esforços a resoldre per què Àngel Guimerà no va guanyar mai un Premi Nobel de Literatura, tot i haver-hi sigut a les portes durant molts anys. Per fer-ho, els autors de la sèrie s'han convertit en els primers catalans a accedir a la documentació classificada de l'Acadèmia Sueca sobre l'autor de qui enguany se celebra precisament el centenari de la mort. Pep Antoni Roig és un dels codirectors de la producció.
És vist com una persona amb unes actituds nacionalistes una mica perillós. I això ho especifiquen increïblement bé els dictàmens, que lliguen una mica amb aquest mite de que l'Acadèmia Nobel no li va voler donar el premi per ser catalanista. Diuen que Guimarà era una persona molt compromesa amb la seva llengua, i és veritat.
I ja s'ha fet el primer dels 6 concerts de l'Orquestra Simfònica del Vallès per donar la benvinguda l'any nou al Palau de la Música Catalana.
El programa d'aquest any combina la tradició vienesa dels valsos i polques de la família Strauss amb altres melodies tan populars com el Tico Tico del brasiler Zequinha de Abreu i d'altres de l'Heroi Anderson o Antonín Dvořák, sense oblidar el compositor mallorquí Joan Martorell amb el vals d'Ena Martina. Aquesta és la segona vegada que la directora murciana Isabel Rubio estarà al capdavant de la Sinfònica del Vallès.
Nosotros los cambios que hacemos de un año para otro, pues hacer bromas diferentes, hacer juegos y sorpresas para el público que no hayamos hecho el año anterior, así que habrá que venir para verlo y disfrutarlo.
El pròxim concert serà dimarts 31 a les 12 del migdia i altres orquestres també fan el seu programa de concert d'any nou, per exemple, l'orquestra Gratia Artis, que visitarà el Teatre Ateneu de Tàrrega, l'orquestra Terres de Mar, que farà el seu concert el dia 1 a Torroella de Montgrí, o l'orquestra Simfònica de Sant Cugat, que oferirà un concert el dia 1 a Vilassar de Dalt.
Ha mort als 98 anys el magnat nord-americà i empresari visionari dels mitjans de comunicació Charles Dolan, fundador de les cadenes de televisió per cable, HBO, productor, entre d'altres, de la famosa sèrie Joc de Trons.
El magnat va ser també propietari de l'icònic pavelló esportiu i d'espectacles Madison Square Garden de Nova York, així com de l'equip de bàsquet New York Knicks, un dels més importants de l'NBA nord-americana. Considerat una de les grans fortunes dels Estats Units, els hereus de Charles Dolan es repartiran 5.000 milions de dòlars.
I acabem amb alguns apunts més de cultura. A Girona, els més petits tenen aquesta tarda una cita amb la màgia.
De la mà del mag Jespis, que presenta el seu espectacle Flipatus, màgia, malabars i humor perquè els més petits passin una bona estona. La cita és a les 5 de la tarda a l'espai La Marfà.
A Lleida, si sou amants del cine western,
podreu veure l'espectacle Bang a càrrec de la companyia Volpinec. Serà una pel·lícula del gènere western que produiran i enregistraran 2 actors en directe. Es podrà veure aquesta tarda a les 6 a l'antic Cine Goya del barri de Magranes de Lleida.
I acabem a Vilaseca, concert de Nadal.
De la jove orquestra intercomarcal, el concert és a l'Auditori Josep Carreras a les 7 del vespre.
Ara la premsa esportiva amb Marc Andrés.
Mentre el pessimisme és protagonista amb la inscripció de Dani Olmo i també de Pau Víctor, el diari Esport es fixa en dos jugadors per incorporar, els dos al filial, però en projecció de primer equip. Un d'ells és Breno Baido, interior brasiler del Corinthians de 19 anys, mentre que l'altre és José Antonio de la Rosa, extrem de 20 anys del Cádiz, que no està tenint minuts a segona divisió amb el club andalús. D'altra banda, els noms que destaca Mundo Deportivo en portada són els del central Jonathan Tah, de 28 anys i actualment al Bayer Leverkusen, de què afirmen que està avançat, mentre també expliquen que el Barça interessa el migcampista de l'Arsenal, l'ex de l'Atlètic de Madrid, Thomas Partey. El periòdico obre la seva edició impresa amb la derrota del Barça al clàssic de bàsquet i el contundent titular, el Barça no canvia el seu trist destí. I seguint amb bàsquet, avui li dediquen un petit reportatge a LeBron James, que avui 30 de desembre fa 40 anys. I per tancar, el diari Ara dedica un reportatge a Pere Romeu, que aquest curs s'ha estrenat com a primer entrenador del Barça. El diari explica els mètodes del tècnic per dirigir amb èxit el conjunt blaugrana, com ara el treball individual amb cada una de les jugadores.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Joan Laporta va ser nomenat president del Barça gràcies a uns avals que es van formalitzar de matinada just abans del termini fixat. Així doncs, el president sempre pot dir que no ha enganyat ningú. La improvisació havia de ser la seva gran falta convertida en virtut, perquè sempre ha acabat sortint-se amb la seva. Bé, gairebé sempre li poden preguntar a Leo Messi. Però Dani Olmo hi confia, no té més remei, i tothom espera a veure que Laporta, amb el seu barret de copa, aparegui amb un conill, ja sigui via judicial, via aval o, la més probable ara mateix, la via dels seients VIP. En cas contrari, l'alternativa no és assumible. El Barça no es pot permetre que Olmo es quedi sense fitxa. Així que, una vegada més, hipotecar un valor del club, una altra palanca, apareix com a gran solució.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Deu minuts i les 7. Bon dia, Tomàs Molina. Matí bon... de fred ben viu. Quina previsió tenim per les pròximes hores?
Doncs serà un dia de sol i de boires, temps anticiclònic, que serà present tota la setmana, o bona part d'aquesta setmana. Unes boires que són presents a les comarques interiors, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia de sol a la major part del país i ambient gèlid. Ara mateix a Barcelona 8 graus, a Lleida 2, a Tarragona 6, a Girona 0 graus, però a Tremp tenen 5 sota 0, a Igualada 3 sota 0, Gandesa 1 grau, a Olot 2 graus sota 0. Durant el dia, mentre la boira no es dissipi a tot arreu on hi hagi boira, l'ambient serà gèlid, amb temperatures que quedaran per sota els 0 graus, i en canvi a la resta, les temperatures seran normals per l'època de l'any.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
Parlarem amb l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez València, sobre la decisió del municipi de tancar les cases d'apostes.
I encara en temps de tertúlia analitzarem l'estratègia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per fer-se més visible a Catalunya.
La Navidad es época de reencuentros, es época de descanso, de reflexión y es época de propósitos.
I a 11:15 obrirem consultori amb Oriol Ripoll, especialista i creador de jocs.
I a les 11 entrevistarem a Ramon Piqué, autor de El contracte Cruyff, Caravent, Catalunya.
M'ha gustado muchísimo.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4. 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Nadalis, corre, corre, que comencen les campanades. Nadalis, entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. I ara... ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Feu una mica de llibret arrebossat.
Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent. El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va, home, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí. És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer. Rebossa, llamant-ho.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i les 7. Titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Comencem per la mort de l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, als 100 anys.
At the beginning of this millennium, I was asked to discuss here in Oslo is...
Carter va ocupar la Casa Blanca entre el 1977 i 1981. L'any 2002 va rebre el Premi Nobel de la Pau pels acords de Camp David entre Egipte i Israel. Els funerals d'estat es faran dimecres de la setmana que ve a Washington.
Líders polítics de tot el món han destacat ja la trajectòria humanitària de l'expresident demòcrata.
Joe Biden ha lamentat la pèrdua i ha repassat algunes de les seves accions.
Jimmy Carter lived a life.
La vida de Jimmy Carter no es mesura en paraules, sinó en fets. Va treballar per erradicar malalties, per la pau i per fer avançar els drets humans. I han canviat i salvat vides a tot el planeta.
Donald Trump ha expressat el seu agraïment en nom de tot el país per haver fet tot el possible per millorar les vides dels nord-americans. Tot i això, tots dos s'havien intercanviat crítiques ferotges durant anys.
Mentrestant, a Síria, el nou líder Ahmed al-Sharaa anuncia que no hi haurà eleccions fins d'aquí a 4 anys.
Argumenta que abans caldrà fer una constitució i actualitzar el cens, incloent-hi els sirians que van marxar a l'estranger.
Hi ha diverses etapes per elegir el president de la República. Reescriure la Constitució requereix 3 anys de feina. És imprescindible per crear un marc polític durador. També hem d'elaborar un nou cens de la població que ha de ser exhaustiu.
Corea del Sud recupera les dues caixes negres de l'avió que es va estavellar en un accident que ha deixat 179 morts.
Seul ha obert una investigació per problemes repetits al tren d'aterratge dels avions de la companyia de baix cost Jeju Air. Yong Ju-song és el responsable de seguretat aèria del país.
El tren d'aterratge de l'avió sembla que no estava desplegat. Pel que es veu a les imatges, només apareix parcialment visible. Hem d'investigar més a fons els detalls i el moment exacte en què tot això ha passat.
Per cert, que aquesta mateixa nit un altre vol de Jeju Air que s'ha enlairat de Corea del Sud ha hagut de tornar a l'aeroport quan s'ha detectat un problema en el tren d'aterratge molt i molt semblant al que va causar l'accident que ara comentàvem. En fi, mentrestant, València torna a clamar per exigir la dimissió del president Carles Mazón.
El dia que es complien 2 mesos de la tragèdia de la Dana, una nova manifestació multitudinària va omplir els carrers de la ciutat. Segons la delegació del govern espanyol, hi havia unes 80.000 persones. Anna Olivés, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, en declaracions a Catalunya Informació.
Els pobles continuen tenint problemes d'accessibilitat en les vivendes, problemes en els garatges, escoles obertes sense desinfecció, les ajudes que no arriben, el pla de reconstrucció fet d'esquena a la gent afectada.
I el govern ampliarà l'any que ve el servei públic d'odontologia per a persones grans amb rendes baixes.
Avançant la consellera de Salut, Olga Paner, l'agència EFE.
Hem desplegat una taula de treball conjunta, insisteixo, amb tots els agents, i jo crec que durant aquest any avançarà. Aquí sí que necessitarem el pressupost, en aquest cas sí, perquè aquesta sí que és una acció nova.
I WhatsApp deixarà de funcionar en desenes de models de mòbils a partir de l'1 de gener.
Els telèfons fabricats fa una dècada ja no podran aguantar les noves eines de l'aplicació de missatgeria.
I ho comentàvem ara, manifestació d'ahir a València per reclamar la dimissió de Carles Mazón, del president de la Generalitat Valenciana. Aquest és el punt de partida del comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy. Ahir València va tornar a viure una multitudinària manifestació de 80.000 persones demanant la dimissió de Carles Mazón. Per molt que sortirà al carrer 100 vegades, el president de la Generalitat Valenciana no crec que abandoni el seu càrrec. Ho certifiquen les diferents versions del seu famós dinar, fora de cobertura telefònica, amb una periodista, que ja semblen un esquetx d'una pel·li de Berlanga. Però sobretot el fet que Mazón ja ha començat a gastar-se els diners de la reconstrucció amb empreses afins al PP. Ens agradi o no, això és el que han votat els valencians, i d'aquí a uns mesos, quan tothom hagi rebut la seva part de pasta i cobrat la seva respectiva comissió, la tragèdia de la Dana s'anirà oblidant, i el PP, per molt que ens pesi, tornarà a imposar-se a València. Aquests són els defectes de desnacionalitzar un territori.
I divendres vam tornar a tancar un tema pendent del matí de Catalunya Ràdio. Vam intentar esbrinar per quin motiu cada vegada hi ha menys capellans a Catalunya. Ens hi va ajudar la Sílvia Caballol.
pot gaudir també de la sexualitat. Què té de dolent?
No té res de dolent.
El sexe, no? El compartir.
Ja.
El plaer.
Bueno, jo aquesta hora...
El gaudi, l'escalfor. Què té de dolent tocar-nos, no?
T'hem entès. No, Sílvia.
Què passa?
Jo ja estic per fer-me cap allà, eh?
Per quin motiu?
Si puc... Si la Sílvia...
No passa res, ens podem tocar.
Ai,
no?
Sí.
Per quin motiu en Xavier d'avui en dia? En Xavier alliberat... En Xavier que transmet.
Cap a 3:15, els protagonistes del dia. Avui pot ser un bon dia, avui que és el penúltim dia de l'any i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-se és que els quintos i les quines de Nadal estan més de moda que mai. Pavellons a vessar de gent, lloros que canten els números amb molta gràcia, premis que involucren el comerç i les entitats locals i guerres de guixes i llenties que són un gran puntal del teixit comunitari durant les festes. Ni la pandèmia ni la globalització han abatut aquesta tradició que, lluny de perdre's, cada any es multiplica i s'estén per nous pobles i ciutats. Els quintos i les quines són un gran remei contra la soledat no volguda i un gran desembossador de tensions familiars. Així que per molts anys seguim fent-les cada cop més grosses.
Gràcies, Laura. Aquest és el primer motiu per llevar-se. El segon ens el porta l'Eloi Vila.
Últim dilluns de l'any i dos mesos de la dana terrible. Un bon dia per pujar al cotxe al president valencià Carlos Mazón, perquè continua encallat en el patetisme dels jocs de mans i de paraules per intentar sobreviure a la indignitat política més extrema. Ell mereix, sens dubte, el menyspreu, però la gent de València tanca l'any amb aquesta cançó preciosa de Marcel i Júlia. Així que bon dilluns, bon any 2025 i som-hi.
Si viure és un joc de mans, jo no jugo, soc de palla. El que reparteix la mà no és qui talla la baralla. Si la vida és un regal, que donar-se un cop de mà sigui la mà de normal, la mà de normal. I amb peus de segona mà, de caminar amb les mans lligades.
I amb aquesta cançó arribarem a les 7 en punt.